anem per feina, que ens queden 20 minuts per arribar al punt del migdia. Toni de la Torre, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
He vist una foto aquests dies a Twitter, aquests dies no, ahir, del president Butler.
Sí.
Butler. De la nou...
Que ha reprès el paper, sí.
Blanc i negre, quina música.
Sí, ja,
no?
Ja. Ja comencen.
Ja, que surti ja.
Però per què es calfen tant d'hora? Sí, encara però falta, eh?
Quan s'havia d'estrenar?
Teòricament és 15 d'octubre a Estats Units. Això és... Això és data als Estats Units.
I aquí? Ara,
no ho sabem. Ni quan ni on. De tot pot ser que diguin dia 16 i ja està, eh? Però també tot pot ser que diguin al desembre o al gener.
No, no, ui. Maria Nicolau,
no
bon
volem.
Dia.
Bon dia.
Jo no em puc esperar tant, eh?
No, jo veig que pel temps que diu potser encara em dóna temps a veure tota de West Wing, sencera.
Pots començar des del principi. Vinga, va, per on comencem avui, Toni, pel que fa a les sèries? Hi ha estrenes també aquesta setmana. Amb quina et quedes?
Comencem per Pàtria.
Pàtria. Mira que se n'ha parlat, eh? Ja
ui,
a la prèvia.
I se'n parlarà, sí.
L'has
sí.
vista?
L'he vista sencera, sí.
I n'hi ha per parlar-ne?
N'hi ha per parlar-ne. Mira, et diré, hi ha una expectativa molt gran, aleshores ho dividiré en dos, això. D'acord?
D'acord.
Primer hi ha l'expectativa pura i nítidament televisiva, perquè és la primera sèrie que fa l'HBO en territori espanyol, i HBO sinònim d'alta qualitat, i de fet tots els territoris on HBO ha fet producció pròpia fora dels Estats Units, el que ha fet és pujar el llistó d'aquests territoris. Això és exactament el que s'espera de Pàtria i és el que fa. És a dir, és una sèrie que té una factura excepcional, cuina un drama... El drama que cuina a foc lent, acompanya molt els personatges, hi ha en la direcció intencions artístiques clares, que no acostuma a passar a les sèries espanyoles, generalment. Toca un tema que és molt incòmode, que
ja,
això
clar,
també...
Aquesta...
Que els canals tradicionals espanyols han defugit, o han esquivat, o han fet veure que no hi era.
Exactament. Uh-huh. Aquesta és la banda sonora, per cert, Toni?
Diria que sí, sí. Segur, sí.
Que estem escoltant.
Sí, sí. Aleshores, des d'aquest punt de vista, segurament la millor sèrie espanyola de l'any i molt
sí,
probablement...
Tant, sí.
És que la factura, tot, està molt cuidada, l'ambientació... Està tot molt cuidat. És un nivell de cura amb el producte que no és l'habitual a les sèries espanyoles.
I la polèmica que hi ha hagut amb el cartell li fa justícia?
Aquesta és la segona part, d'acord? El tema del cartell. El cartell, que recordem pels oients que no el tinguin present, el que feia era ensenyar dues imatges que estaven una al costat de l'altra, en una veiem la plorant la dona de la víctima d'un atemptat, i a l'altra veiem un terrorista que estava sent torturat o havia estat torturat. D'acord? Aleshores, aquest cartell, el que indica, més enllà de les lectures que puguis fer de si està comparant els dos dolors, el que indica és un tractament al 50%. És a dir, el que està indicant és parlarem d'això, del terrorisme d'ETA, i d'allò, del terrorisme d'Estat. D'acord?
Clar.
No és el que hi ha a la sèrie.
Ah,
no.
Cartell, això no
apareix. El cartell és enganyós. De fet, la sèrie el que és molt fidel a la novel·la del Fernando Aramburu.
Que al llibre no hi ha les dues visions
no,
de la història.
No, de fet, hi apareix el terrorisme d'Estat, però en una proporció ínfima en comparació amb el terrorisme d'ETA. I a la sèrie passa el mateix. Sí que hi ha un episodi on hi ha una tortura, també he de dir, és l'episodi número 6, quan ja has vist tot el que ha fet el terrorista, per tant, en certa manera està excusat. Es menciona la dispersió dels presos en una escena, en una altra escena es parla de... Hi ha un escorcoll, per exemple, que és bastant humiliant per la família. Sí que hi ha escenes concretes, però comparativament amb les trames molt llargues que es dediquen als atemptats d'ETA, o a l'extorsió dels empresaris, etcètera, etcètera, clar, és una... Diguéssim, el pòster és completament enganyós. Jo la sensació que he tingut, sobretot amb la sèrie, és que el biaix, que això ja és personal, eh? El biaix que jo personalment vaig detectar en el llibre, a la sèrie està magnificat. Perquè són 600 pàgines simplificades en 8 episodis, fa que el truc, entre cometes, entre moltes cometes, o els trucs es vegin més. Per exemple, això que dèiem del 50%, no? Són 9 protagonistes a la sèrie. Dels 9. Si això fos un 50%, oi? Hauríem sí. de tenir 4 protagonistes a favor d'ETA, sí. 5% sí. en contra, sí. i el que tenim és una proporció de 7-2.
Una mica desproporcionada, no?
Justet.
I després el que passa és que el que fa més la sèrie és explicar-te com aquell és un poble majoritàriament a favor d'ETA i on hi ha una pressió molt gran per formar part d'això. Aleshores, això a mi em va va provocar una contradicció molt gran. És a dir, si el poble majoritàriament està a favor d'ETA, però els protagonistes que esculls minoritàriament estan a favor d'ETA, què estàs explicant? La vida del poble, no. O sigui, no és un fresc sobre el poble, perquè ho estàs invertint. És un fresc sobre el conflicte basc? No ho sé, hauríem d'anar al 50%. Jo crec que aquesta és l'ambició de fons de Pàtria, eh? Ser la gran història sobre el conflicte basc. Mm. Personalment penso que amb aquestes proporcions això no ho assoleix.
Se sent a parlar euskera?
No, aquesta és l'altra cosa que m'ha cridat molt l'atenció. Molt. No, es parla... És pacuense, és a dir, es parla en castellà amb alguna paraula aita, gur, amb alguna paraula molt aïllada... Mm. Cosa que ja passava a la novel·la, però la novel·la és comprensible, diguéssim, perquè menys que ho resolguis tot a través de notes al peu, doncs és dificultós, però en la sèrie tens la possibilitat de fer subtítols, i és molt estrany que no hi aparegui l'euskera, especialment en escenes on hi ha personatges que estan reivindicant l'euskera, és a dir, un capellà, per exemple, que diu nah, l'euskera hay que defenderlo, però ho està dient en castellà, o sigui, és un contrasentit molt gran. A la novel·la es donava per fet, o l'autor pretenia que donessis per fet, que quan ella escrivia en castellà els personatges estaven parlant en euskera. Però a la sèrie no té cap sentit fer-ho així.
Això s'ho han passat per alt directament.
Sí, totalment, sí.
Pàtria, quan s'estrena?
Doncs s'estrena aquest diumenge a l'HBO i dimarts vinent a Telecinco.
A Telecinco també, eh?
Sí, han obert. I serà polèmica, eh? O sigui, és garantit ja pel tema que tracta.
Clar. Sí. És una de les que miraràs, aquesta, Maria?
Faré l'esforç.
Faràs l'esforç de mirar-la. Jo aquesta sí que tinc moltes ganes de mirar-la, tot que tinc encara el llibre pendent.
És que veient el tràiler fa un dolor, sí. Una cosa...
Bueno, és dura, eh? Això sí. No ho he dit, però és implícit. Vull dir, és una història dura. No, justament si dedica molt de temps als atemptats és perquè dedica molt de temps al dolor de la gent que pateix ETA, i en aquest sentit és una sèrie que és...
No és amable, no, diguéssim. No canviem del tot del tema, perquè també ens portes a una altra sèrie relacionada una mica amb tot aquest univers de Pàtria, que és Teheran.
Sí, però aquí canviava el xip totalment, eh?
Ah, d'acord.
Sí, canviava el xip de to, no té res a veure, perquè això, o sigui, ara parlàvem de drama, això és acció, trepidant... Això és...
D'acord, s'anima la cosa aquí una mica.
Sí, totalment. Això és una sèrie d'aquelles que t'han d'estar enganxats a la pantalla, que cada episodi acaba mai, que passarà després. És una sèrie israeliana. Els aficionats de les sèries d'acció ja saben que sèrie israeliana és sinònim de sèrie bona que enganxa.
És garantia.
És garantia total. Va començar a ser amb Homeland, que és un remake d'una sèrie israeliana, però després n'han seguit moltes altres. L'original, la Homeland, no va arribar mai aquí, però des de fa uns anys, a través de Netflix sobretot, ens n'arriben moltíssimes. Per exemple, Fauda és una de les últimes que ha arribat més. Doncs això està creat pel cap de guionistes de Fauda, i el que explica és la història d'una agent del Mossad que viatja a l'Iran amb l'objectiu de desactivar, fer un hackejar el sistema de defensa aeri del país, neutralitzar-lo i així que Israel pugui atacar. És una mena de sèrie que t'enganxa moltíssim, que té molta acció, molt recomanable, doncs per això, perquè li agradi Homeland, perquè li agradi Fauda, perquè li agradi 24, aquesta mena de ficció d'adrenalina pura.
Cares conegudes?
Doncs hi ha, et diria sí, relativament coneguda, hi ha un actor que sortia a Homeland interpretant a Javadi, qui hagi vist Homeland i record, ja és un personatge secundari. Però aquí, els que estan enganxats a aquesta mena de gènere, diran, home, el Javadi de Homeland. Doncs sí, hi ha una cara coneguda.
El Javadi de Homeland surt a Teheran, que s'estrena quan?
Doncs s'estrena demà a Apple TV.
Apple TV, sí. Molt bé, doncs Maria, què ens portes per maridar amb Pàtria i amb Teheran?
Clar, és que m'ha posat aquí sobre la taula dues sèries que molt grosses, no? Ocupen tota la sala, tot l'espai. Jo he dit que faria l'esforç de veure Pàtria perquè realment només veient el tràiler i l'explicació que em fa en Toni, a mi em resulta com una espècie de cop a l'estómac, no? Són sèries que ens posen el conflicte sobre la taula en lloc del menjar. Ens posen conceptes de pàtria, nació, propietat, procedència, pertinença... I aquí jo necessito invocar la cuina, però no des del sentit lúdic del piscolabi, sinó necessito que em curi. Jo soc amb
una cuina curativa.
Sí, bueno, la cuina que en realitat ja ha tingut històricament aquesta funció, la funció d'acompanyar grans banquets, la signatura de tractats de pau, les convencions, els congressos, fins i tot a les taules familiars, que seria com... La petita unitat primigènia de societat, no? quan discutim, quan compartim les vivències, quan compartim opinions, els dinars familiars, ens discutim, ens tirem els plats pel cap, no?, quan discutim. Llavors, la cuina també té aquesta funció d'acompanyar. Jo necessito, en aquest moment, quan penso i sento aquestes dues sèries, necessito agafar aquests conflictes que em posen sobre la taula i posar-hi bàlsam, posar-hi alguna cosa que penso que la cuina pot donar-nos. I a més sóc poc ambiciosa i les abordo totes d'una tacada, no? Dic, va,
vinga, doncs a veure, amb què?
Necessito que es posin d'acord la Mossad, el credo jueu, el govern iranià, Hezbollah, el credo musulmà i el concepte estat i nació d'Espanya. Llavors jo agafo i trobo que tots ells estan d'acord en, com a mínim, una cosa molt petita i molt fantàstica. L'Albergínia.
Sí, l'Albergínia.
Sí, sí, ara pensareu que sóc molt friqui, però la història és meravellosa.
Ho has dit tu, Maria? Jo
és,
no.
És molt meravellosa.
A veure, de Pàtria a Teheran, passant per l'Albergínia.
Sí, de fet, l'Albergínia li va donar nom, és batejada per primer cop, allò ens consta, Iran, o sigui, és d'origen persa, es deia, a veure si ho dic bé, Badinjan, i va ser introduïda a la península Ibèrica i, de fet, a tot el sud del Mediterrani pels àrabs. Llavors tenim una cosa que neix, el seu nom, a l'imperi persa, que ens arriba dels àrabs i que ens arriba a la península Ibèrica, i a la península Ibèrica, al segle XII, qui agafa l'albergínia com a producte i la inclou al receptari, se la fa seva i la treballa i l'estima, és el poble jueu, el poble sefardita. I ens trobem després que aquesta riquesa de receptes i de tradició culinària s'incorpora de cop a... de mica en mica, però hi ha moments històrics en què això passa més sobtadament, al receptari català i a la cuina catalana tradicional, després, bueno, a les expulsions dels jueus, el 1492, per exemple. Llavors, veiem que la cultura no desapareix, la cuina no desapareix, sinó que s'amaga per poder perviure i sobreviure. I ens arriba aquesta albergínia, que ens unifica la cultura àrab, la cultura jueva i la cultura catalana i hispànica, en forma de baba ganoix, d'escalivada, del que nosaltres vulguem fer per acompanyar aquesta sèrie.
Per tant, podríem fer una escalivada, una albergínia escalivada per mirar
Pàtria. Jo penso que això seria una espècie de crisol que podem fer, agafar aquesta albergínia i posar-la sobre el fogó de casa, el fogó encès, directament sobre el foc? Sense tapar-la, sense cobrir-la.
Ni paper d'alumini ni res.
Volem que l'aigua marxi, no volem que se'ns bulli a dintre de cap lloc. Volem que quedi ben torrada de fora i ben fumada aquesta polpa. I un cop sigui freda o tebiona, li traiem aquesta pell, l'aixafem, l'amanim, com faríem nosaltres quan mengem escalivada amb oli, sal i una mica de pebre, o podem fer-ne un baba ganoux, que és una recepta compartida pel món àrab i pel món jueu, i barrejar-la amb tahina, amb iogurt, amb suc de llimona, amb all, amb el que vulguem. I això, untar-ho i menjar Pàtria, i sisplau, i que això ens faci com de bàlsam al cor.
M'està venint salivera i tot de sentir-te parlar. Vinga, passem a la següent sèrie, Toni, que dius que l'hauríem de reconèixer només d'escoltar...
Sí.
Sí?
Provem.
L'àudio, vinga, anem a fer la prova. A veure, Cesc. Ui, sí, home.
Per 200 euros.
Per una albergínia escalivada.
Jo vull jugar.
Aquí un concurs de televisió,
no,
per
clar,
tant...
Això és un concurs, jo te l'havia dit, això és un concurs de la tele.
Aquí?
T'he de dir el nom i tot.
El de les celles.
Hola.
Carlos Sobera,
sí. Ara, ¿quién quiere ser millonario?
¿Quién quiere ser millonario?
Exacte.
Hosti, no em sortia.
Ah, no, directe al gra,
eh? Molt bé.
I què? El fet que ho reconegueu tant...
Han fet una sèrie de ¿Quién quiere ser millonario?
Han fet una sèrie... Sí, la resposta és sí. Han fet una sèrie, per fer exactes, del ¿Quién quiere ser millonario? Original, que és el britànic, i sobre com un senyor es va endur el premi màxim, que és el milió, fent trampes. D'acord? Va fer trampes.
Ai, m'encanta.
Aleshores, sí. només la història del com ho va fer i què li va passar després, ja t'enganxa, són només 3 episodis. Però és que, a més, la sèrie també enganxa en l'explicació, no? Els que són molt de tele, ens interessa molt el tema formats i això. L'explicació de com neix aquest format, que és absolutament al·lucinant, perquè no deixa de ser un programa de preguntes i respostes, és una cosa molt, molt, molt clàssica i molt tradicional, però tots els elements que li van afegint per fer que sigui aquesta experiència tensa que estem sentint. I això t'ho van explicant a poc, la tria de la música, baixar les llums, posar aquests batecs a les cadires que tenen els concursants, hi ha uns altaveus on ressonen aquests batecs, quan s'adonen en el primer episodi que el que és més interessant és la cara de patiment dels concursants, perquè tenen en joc, no? És allò que diuen, per què quieres el... No? Sempre comencen, què faries amb aquests diners? Sí, guanyessis, no? Aleshores, com que és resoldre la hipoteca, no? Ja tenim el seu relat i a partir d'aquí primer plano del concursant, perquè veiem el drama humà del que estan patint. Tot això està molt ben combinat i enganxa per múltiples bandes. També pels una cosa que a mi m'ha fascinat molt i que no coneixia és grups de gent, d'espectadors, que s'alien entre ells per aconseguir primer entrar en el programa i després guanyar. Fan coses com, per exemple, tenia una habitació llogada on hi ha una pila d'experts en preguntes i respostes, i quan et fan allò de fer la trucada a algun amic conegut familiar, els hi han donat un número de telèfon que redirigeix en aquell número on hi ha la sala plena de gent, als quals estàs pagant un percentatge del que guanyes, que t'intenta resoldre la pregunta. Llavors, l'obsessió, diguéssim, que genera el programa, més l'individu que va aconseguir
el premi màxim
fent trampes o fent aquest sistema, més la construcció del format, són tres coses fascinants que la sèrie explica molt bé.
Es diu Quiz.
Es diu Quiz, i per tant la recomano molt, malgrat que el punt de partida, no, una sèrie sobre qui quiere ser millonario, doncs és interessant.
Ai, ho trobo fabulós, aquesta també molt de gust.
És interessant, i això és dilluns a Movistar.
Quiz, dilluns a Movistar. Un altre sobre delictes financers.
Sí. Bueno, si no aconseguim fer-nos milionaris en el programa...
Sí, doncs anem a robar, directament.
Sempre ens queda el blanqueig de diners, no? Aquesta és una sèrie que s'ha estrenat a Filmin, que es diu Casa de Bruixes, que és la història d'una directora financera d'una firma d'advocats que justament ella és íntegra i es nega a signar una factura que molt clarament forma part d'una operació de blanqueig de diners. Aleshores, el que explica la sèrie és, primer, que ella s'adona que ha comès l'error, jo he de dir, massa tard, o sigui, passes tot el primer episodi dient, home, que no ho veus, que no ho veus. Que,
és fatal quan passa això, no, en una sèrie, que dius que tu ho veus i el personatge triga, sí. I triga.
I, sobretot, passat el primer episodi ve la part més interessant, que és com la seva vida es torna un infern, perquè l'empresa en qüestió, clar, no li permet... Que els vengui d'aquesta manera.
I li fan la vida impossible.
Li fan la vida impossible, sí.
Casa de Bruixes. A on?
A Filmin. La podeu trobar ja a Filmin, sí.
I dius que hem de tornar a parlar de Salmó per mirar Casa de Bruixes?
És que és una sèrie nòrdica i, clar, ens porta cap allà. Però ja vam parlar del Salmó amb el Gravlax.
Amb Borgen?
Amb Borgen, sí. A veure, podeu recuperar una mica del Gravlax que vau fer, si el vau congelar i el vau guardar bé, llavors això és perfecte. Però em fa molta il·lusió parlar d'una cosa... que és que, a veure, Noruega, que és la que factura aquesta sèrie, és la principal exportadora mundial de stockfish, o torquefish, o peixe palo, com en direm aquí.
És
molt
divertit. Peixe palo?
El peixe palo és un bacallà sec, però no és el bacallà sec que habitualment veiem que és salat, sinó és un bacallà sec sense sal, que per fermentació es conserva. I es va madurant, com els vins.
I es pot trobar aquí al mercat?
De fet, només hi ha tres llocs del món on es cuina tradicionalment aquest peixe palo. Un d'aquests llocs és la Ligúria, al nord-oest d'Itàlia, a Occitània, i el tercer és la Costa Brava.
Apa, aquí.
És meravellós. Aquest peixe palo tradicionalment entrava pel port de Sant Feliu de Guíxols i, a veure, el receptari tradicional hi ha receptes complicades. Hi ha receptes que combinen ingredients que semblen incombinables, hi ha receptes barroques i després hi ha la recepta que us porto avui, que es diu el niu de Palafrugell. És una recepta que porta més de 5 hores de feina i que ara mateix només es pot menjar per encàrrec a dos o tres restaurants de Palafrugell i que alerta la llista d'ingredients, apunteu-ho, agafeu un paper ben gran i un boli, perquè porta bacallà, tripa de bacallà, peix o palo, que és aquest bacallà sec,
sí.
Ou dur, au de caça, que poden ser colomins o tudons, salsitxes, ceba, tomàquet, patates, sal, all i oli, i a Caçar de la Selva, a més, hi posen granotes.
Granotes?
Jo no
granotes.
Sé si...
Sí. Granotes, eh?
Granotes. Sensacional, granotes. O sigui, ho trobo brutal. És una cosa molt genuïna, molt única, que no sé si em ve de gust o d'entrada em tira enrere, però que és...
M'abstindré.
Sisplau, el niu de Palafrugell, aneu-hi.
Granotes.
O sigui, jo estic a l'equip d'en tira enrere, però...
Sí, jo també, va, això, ja està.
També s'ha d'arriscar i s'ha de provar.
Com a experiència vital. Doncs
home, això
una...
segur.
Sí, és una cosa...
Els hi pots treure, les granotes, si vols, no? O què?
Ostres, no ho sé, no sé, vols dir? Sí, ara s'ha de menjar tot, hem vingut a ser valents, ja que t'hi poses.
Ens dona temps a una més, ens queden 30 segons, Toni.
Ah, com vulgueu, sí, mira, l'última.
Molt ràpid, va.
Snickerheads.
Snickerheads? Va de bambes, la cosa?
Va de bambes. Això és una sèrie que s'estrena demà a Netflix sobre dos col·leccionistes de bambes que decideixen... Sí, sí, això és així. Sí, tal com us explico. Que decideixen dedicar la seva vida a això, o sigui, guanyar diners fent això. I és una sèrie interessant perquè justament descobreix el món dels sneakerheads, que és com es coneixen aquests col·leccionistes, que realment és un món molt desconegut, que va néixer una mica, va néixer amb la Air Jordan, i molt apassionant.
Sneakerheads a Netflix, gràcies, Toni de la Torre, gràcies, Maria Nicolau. Fins la setmana vinent.
Al matí de Catalunya Ràdio.